Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 16 minuts del matí, gairebé 10 i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dimecres 21 d'octubre del 2009, continuem fent funcionar la roda de representants polítics a l'Ajuntament de Sitges. Avui, al temps de Convergència i Unió, saludem Jordi Mas. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, Vicenç.
Us han estirat les orelles al passadís o no?
No, hem parlat i hem ja quedat un dia per xerrar de coses, de dinamitzar el mercat, que és el que es tracta.
Hi ha alguna qüestió en aquella roda de premsa que va fer Convergència i Unió que no s'ajustava a la veritat? Sí?
No, en absolut. A mi em sap molt de greu que vingui un regidor i digui que no hem entès un informe de l'interventor, no? Realment el govern, i agafant una mica també paraules de l'Armand Paco quan estava aquí l'altre dia, no? És a dir, quan un informe de l'interventor els hi va bé, pues l'interventor té raó. Quan un informe de l'interventor no els hi va bé, l'oposició no entén el que diu l'informe, no? Aleshores, això és una mica la dinàmica que estem acostumats amb aquest govern d'intoxicar, de dir les coses, això. Jo per això he portat una mica i t'agrairia, et demano un favor, Vicenç, si realment pots llegir aquesta frase que surt aquí a l'informe de l'interventor que està marcada, a veure tu què entens.
Aquesta frase de la pàgina número 29, eh?
Sí, què dic? De l'informe.
Sí, ara us dic a vostès per contextualitzar-ho, perquè a vegades allò em plantifiquen coses i dic a veure què és això.
Llegeix el títol.
Ajuntament de Sitges, Secretaria General, Intervenció General, Informe Conjunt de la Secretaria General i la Intervenció General, número 58/2009. Informe sol·licitat pel grup polític municipal Convergència i Unió en relació a l'estat actual dels comptes de l'obra de reforma integral del mercat. El signen o hi treballen Isidre Martí Cerdà, secretari general, i Joan Romagosa i Rebolà, interventor general.
I a les conclusions?
Pàgina número 29 de les 30 que té l'informe. En conseqüència, resta pendent d'ingressar 5.687.353,37 euros per part de Mercadona.
Clar, això ho diu l'interventor. Aleshores, si aquesta frase tan rotunda...
Signat el 2 de setembre del 2009.
No, el 2 de setembre i ara estem a 20 d'octubre.
Sí.
I la vam tenir l'altre dia. Com tu deies, també és la celeritat del govern és assombrosa. Clar, realment, si realment no s'entén aquesta frase, que és rotunda, ja m'explicaràs què és el que s'entén i què és el que no s'entén.
Agafo una frase anterior, però us salva això de en fase de compromís d'ingrés?
No, compromís d'ingrés.
5 milions, la mateixa quantitat, s'ha de fer l'ingrés.
No, el problema realment, a veure, torno, tampoc no voldria aquí realment donar voltes a una cosa que pot fer mal als paradistes, que pot fer mal al poble de Sitges, i per tant m'agradaria una mica ja tancar el tema aquí.
Jo s'ho preguntava per una qüestió, perquè qui ens escolti arribarà un moment que, o sigui, per un costat es parla de Mercadona que assumeix els compromisos d'obra feta i, per tant, paga per certificació d'obra feta i queda pendent un certificat d'obra feta. I es parla, doncs, de l'assumpció d'aquesta obra feta més 900.000 euros en caix. I, per altra banda, la roda de premsa de Convergència i Unió, que es manifesta obertament que a través d'un informe a Mercadona li resta pendent per pagar aquesta quantitat que vostès han escoltat.
Sí, sí.
En algun lloc deu haver la veritat de la vida aquí.
No, nosaltres senzillament només ens podem referir. Clar, nosaltres ni imaginem coses, ni ens inventem coses, ni pensem, ni diem coses de cafès. Nosaltres realment diem coses que diuen els informes de la intervenció de la Secretaria General. I l'informe de la Intervenció diu literalment el que tu has llegit, resta pendent de pagar això. Si comptablement no s'han fet bé les coses, si no hi ha hagut els certificats d'obra que tocaven, si no s'ha treballat de la manera que estaven els plecs, si no hi ha hagut aquesta regularització administrativa amb la intervenció, doncs és una mostra més de que el govern gestiona les coses una mica d'anar per casa. Aleshores, fent bé les coses, que les coses estiguin ben registrades a Intervenció General, que és per lo que està, I no busquem problemes, és a dir, realment ells mateixos es busquen els problemes quan fan les coses, quan gestionen les coses de manera poc ortodoxa. Aleshores, la nostra actuació senzillament ha estat, ojo, el govern no gestiona bé, no, òbviament no està gestionant bé el municipi des de fa molts anys, i això és una mostra més, i amb aquesta realment reflexió, que es reprodueix exactament el que diu l'informe, no cal ser massa llest per entendre el que has llegit. Per tant, que no ens acusin senzillament de coses que no som. Òbviament, aquí també voldria dir una altra cosa, i ho comentàvem ara amb el Joan Carles. Quan parlem de mercat, estem parlant de l'operació mercat. No estem parlant concretament només dels paradistes, perquè llavors podria la gent interpretar que hi ha hagut alguna cosa rara amb els paradistes. Absolutament. El que estem dient és que l'operació mercat, i mercat com a edifici, com a projecte global, no havia de costar res al poble de Sitges, com van llançar a bombo i platillo, i ens ha costat 11 milions d'euros. El cost total de l'obra de mercat ha sigut 11 milions d'euros dels 6 que costa l'obra. També ens volen enganyar dient no, és que l'obra només ha costat 6. No, bueno, l'obra ha costat 6, però l'operació quan ha costat? Perquè clar, tu quan vas a un taller perquè t'arreglin el cotxe, arregla'm el cotxe. Si s'han de comprar peces, les has de comprar. No, no. T'han de donar el cotxe exactament que funcioni, i el que val és el que pagues. Si això val 11 milions d'euros, val 11 milions d'euros. És igual si la mà d'obra val 3 o 4, falten les peces, has hagut d'indemnitzar no sé qui perquè has donat... És igual, vull dir, el que tu pagues al final és el que costa. L'obra, el que casti l'obra és igual, el que importa aquí és l'operació, i l'operació val 11 milions d'euros.
Us servirà aquest argument davant d'aquells que creguin, escolti'm, que valgui el que vulguin, però davant d'un mercat que estava a punt de ser tancat, que hi havia informes de la Generalitat que certificaven que allò no podia estar obert i que havia de fer-se alguna cosa, algú sempre us podrà dir, mirin, els d'ara hauran fet allò que els d'abans estaven a punt de ser denunciats per no fer.
Però això, Vicenç, no em serveix. És a dir, que valgui el que vulgui, a mi no em serveix. Que valgui el que vulgui, no em serveix. Jo vull que valgui el que hagi de valer, però no més. I que s'hagi les coses fet ben fetes, però
creieu
no
que val,
més.
Creieu que val el que ha costat?
Reflexionem una mica, i tu parlaves amb...
Es pregunto, eh?
Sí, no, no, jo
si penso... veritablement aquest cost
valorem,
total del mercat és el cost just...
Valorem un número. Tu deies l'altre dia, li preguntaves amb el Marquero, no, amb el regidor Marquero dels Socialistes, li preguntaves una mica... Clar, ahir no sabia tampoc quants metres quadrats
és a dir, pregunta, tenia el mercat. Són, no? Al final ens ho van dir 17.600
bueno, no i escaig. Sé, perquè realment, clar, si són 2.000 i escaig metres quadrats la planta del mercat, que és la concessió, 2.000 i escaig metres quadrats, que és la planta dels paradistes, això són 4.000.
No us acaben de sortir els 17.000, voleu
clar,
dir?
Si sumes, home, clar, a veure, no podem entendre que el cost d'un pàrquing sigui igual que el cost d'una planta de paradistes. Això també que cregui clar. No és el mateix construir un supermercat que construir una planta de pàrquing que és absolutament diàfana i sense cap mena d'estructura interna, no? Per tant, jo crec que no són 17.000 en concret, no són 17.000, no poden ser 17.000. I clar, si són 11 milions que és l'operació...
És a dir, no, creieu que no poden ser 17.600 metres quadrats al total del volum construït allà?
Al total potser sí, si comptes la part de dalt sense terrats, si comptes tantíssimes coses que potser no s'haurien de comptabilitzar quan fem realment una anàlisi dels costos d'això. Perquè clar, imaginem-nos, jo vaig més pels 10.000 reals, per entendre'ns, que no els 17.000 una mica d'això. Esclar, 10.000 reals a 11 milions d'euros, doncs clar, això són 1.100 euros per metre quadrat.
El que deia el regidor,
sí,
que val més
també,
o menys.
Sí, l'altre dia també, una mica tu amb sorpresa, li deies que clar, això és el cost realment de fabricació, de producció, em sembla també una mica exagerat, no? 1.100 euros per metre quadrat.
No ho sabem, que val construir un metre quadrat.
Bueno, em sembla car, però bueno... També estem parlant d'un pàrquing, d'una superfície diàfana, d'un mercat que no hi ha realment molta estructura interna, és a dir, també construir això tampoc ha de ser...
Creieu que ha estat un cost excessiu?
Jo penso que ha estat un cost excessiu, tant econòmicament com socialment, i això potser és el pitjor, és a dir, ha estat un cost en què hem tingut unes empreses tancades, en què hem tingut un poble de Sitges sense servei de mercat municipal, i per tant el cost social ha existit, el cost social continua existint ara amb els paradistes que se senten una mica, diguéssim, maltractats, per dir-ho així, i en definitiva un cost social sobretot d'una infraestructura que hauria de ser una d'aquelles, per dir-ho així, el rovell de l'ou d'una ciutat. Un mercat ha de ser un lloc de dinamització, un lloc de trobada de gent, un lloc d'intercanvi de gent social. Està tractat com un totxo, purament com un totxo, no? Aleshores, sincerament, penso que malgrat s'havia de fer, i això no ho negaré mai, malgrat calien noves anys d'això, i això no ho negaré mai, es podia fer tot molt millor.
I no hagués sortit més car la solució de Convergència?
En absolut.
No?
En absolut, i per una
raó
especial. És a dir,
poder fer una carpa durant uns quants mesos, vigilada, etc.
És curiós, no, en absolut. És curiós perquè tots els municipis fan igual. L'altre dia a Barcelona mateix es va inaugurar el mercat provisional de Sant Antoni. Com és que tots fan el mateix i aquí Sitges sempre fem al revés? També, clar, dona la casualitat una cosa, i és que tenir servei de mercat municipal obert és una obligació que tenen els municipis. És a dir, una de les poques obligacions, allò que diem famós, si vols després parlarem de les funcions que ha de fer els municipis, una de les poques que té obligació per llei de proveir és el servei de mercat municipal. Si ja, perquè no sé quina raó ens el saltem i realment no volem continuar-ho, doncs realment allà em sembla una poca i una baixa, una gran irresponsabilitat no fer una continuïtat d'un servei d'aquestes característiques, no?
Tampoc és una pregunta tendenciosa, però els paradistes es van equivocar signant aquest acord?
Jo penso que els paradistes haurien d'haver continuat treballant. Penso que haurien d'haver continuat treballant. I haurien d'haver continuat buscant les maneres per tal de que el seu servei i la seva clientela hagués continuat estant servida adequadament. Penso que una empresa d'aquestes característiques no es poden, o aquests empresaris en concret, no poden prendre el risc de perdre clientela.
Encara que, com ens ha comentat fa un momentet en Joan Carles Silo, això hagués suposat doncs, anar a dalt de tot a les Proelles, o hagués
no,
suposat...
No, depèn. Això ja s'hagués hagut d'analitzar bé on anar. No cal anar a les Proelles per fer un mercat provisional d'uns mesos.
O sigui que enteneu que haguessin hagut de marcar-se com a una prioritat?
Jo penso,
no deixar l'activitat.
Jo penso que una empresa, i en els moments que corren, mai en absolut pot deixar de treballar, de facturar. És que seria una cosa una mica... A mi ja ho vam comentar això al ple, és a dir, nosaltres apostàvem òbviament per una solució provisional, perquè aquests empresaris, aquestes paradises, poguessin hagut continuar treballant, la gent pogués hagut tenir el servei, la gent pogués hagut continuar tenint aquestes botigues on de comprar, no? Aleshores, només pel fet de tallar el servei ja ens sembla malament. A part, tota la gestió nefasta que s'ha fet d'aquest tema, no? Però només per això d'això. I més coses, si vols que et comenti. Mm-hmm. És a dir, per exemple, ahir també l'altre dia el Marquero comentava, segons ell, que no entenem els informes, no? Però clar, hi ha coses que jo tampoc no entenc del seu renomament, no? Al final acaba dient una miqueta que dels 11 milions i escaig d'euros, el 15%, tu li comentaves l'altre dia, no? El 15%, s'han dedicat a adquisicions, s'ha comprat part de l'edifici, part de la propietat, amb aquest 15%.
Clar, augmentar la propietat municipal,
sí,
de l'edifici.
No, està bé. A veure, aquest 15% dels 11 milions pues, ve a ser 1.600.000, 1.700.000 euros. Això vol dir que aquest valor és el 10% de la propietat, si hem incrementat un 10%. Clar, en definitiva volem dir que la propietat val 17 milions d'euros. Si el 10% és 1.700.000, el total de la propietat són 17 milions d'euros. Aleshores, quin és aquest negoci que hem fet, que hem pagat, com si valgués 17 milions d'euros, però realment ara diuen que fet de nou els ha costat només 6 milions d'euros? Vull dir, aquests negocis jo encara no els acabo d'entendre. Vull dir, hi ha tantes coses estranyes amb aquesta gestió. També, òbviament, comentava el Marc l'altre dia, no? És a dir, hi ha hagut diferents gestors d'aquest projecte durant el període de la seva durada, no? Un altre exemple d'un greu error de gestió. És a dir, no pots anar canviant el responsable d'aquest projecte cada dos per tres, ara és un, ara és dos. No, jo no estava al començament, no, jo no sé el que es va dir, jo no sé els objectius. Però escolta, això és enriure-se'n de la gent. És a dir, això no, Sitges no es mereix aquest tipus de gestió tan irregular d'aquests projectes. Vull dir, Sitges es mereix una mica de seriositat, una mica i sobretot es mereix il·lusió amb els projectes nous. No podem estar sempre arrossegant males gestions, mals projectes que en definitiva no fan el que han de fer. Torno a dir, il·lusionar el poble de Sitges, dinamitzar els paradistes i dinamitzar aquest sector, en concret el de la distribució d'alimentació, que és essencial per un municipi com el nostre, no?
Vist com estava i vist com està, us agrada?
No, si realment m'agrada, és a dir, no, és a dir, realment no, és a dir, no posaré cap pega en absolut, perquè tampoc seria absurd. El que passa és que, òbviament, el que sí que haig de dir, i no hi ha ningú que em pugui rebatre, que les coses es podien haver fet molt millor.
10 i 31 minuts. Hi ha hagut altres moments en aquesta legislatura en què l'oposició hagués pogut anar a Junta?
Home, ja vam anar a Aigua
Fa dos Dols. Anys, més o menys, a Aigua
sí,
Dols.
Ja vam anar a Aigua Dols, ja vam anar a diferents motius, però aquest és exactament dramàtic, una altra vegada dramàtic. És a dir, no pot ser que ens vulguin implantar aquest programa de modernització de directius d'una manera tan, en fi, tan unilateral i tan esgarrifosa, no? Una cosa que, segons ells, pretenen que sigui per modernitzar el municipi, no? Però, clar, no compten per res amb els grups de l'oposició, amb els grups que algun dia, tard o d'hora, estarem al govern.
Us farem les mateixes preguntes que amb els altres portaveus. En principi, per Convergència i Unió, l'estructura d'un ajuntament, modernitzar una estructura com és, doncs, una institució pública, per on hauria de passar?
Molt clarament, deia l'Armand Paco l'altre dia aquí, agafant les seves paraules, deia, i en 6 anys no hem sigut capaços de muntar una estructura a l'Ajuntament, de muntar una organització...
Com deia, que ja estava vostè amb bolígrafia al paper.
Quasi, no, ara... sort que teniu això d'internet, que m'agrada molt, es poden anar recuperant los momentos estelares de les intervencions
estava
del govern.
Estava fent de secretari gairebé vostè.
No, això no. Està molt bé perquè queda, o sigui,
total, recuperant aquelles paraules.
Exacte. No, realment, 6 anys no han fet una organització potent, no? Això és molt trist. Però el problema de fons no és aquest, senzillament. El problema de fons és que, clar, una organització, per tal de definir quina estructura, quina organització vol, primer s'ha de definir on te vol anar. És a dir, si jo vull anar a la Lluna, muntaré un coet per anar a la Lluna. Si vull anar a la muntanya, quan plou, agafaré una mountain bike, m'organitzarem una mountain bike. El que no podem fer és pensar que hem de muntar l'organització sense abans saber on te volem anar. I és que aquest govern no té nord. On anem? On va aquest govern? I és el que els està passant. És a dir, si jo no sé on te vull anar, no puc definir la meva estratègia per anar allà, definir els meus objectius, aleshores l'estructura, l'organització, vindrà automàticament. Si és que és molt fàcil. Però el problema és primer saber on te vull anar. Si vull anar aquí, m'organitzaré d'una manera. Si vull anar a Mallorca, agafaré un vaixell. Però si vull anar a Vilanova, puc anar a peu? No cal tanta organització. Però això és el mateix. És a dir, primer hem de saber on te volem anar. Quin és el lloc que volem de Sitges d'aquí uns anys? I a partir d'aquí, organitzar-se internament per tal d'assolir aquest objectiu. Però és que aquí no hi ha lideratge. És a dir, amb aquest govern no hi ha lideratge. No hi ha un lideratge potent que t'ensenyi el nord, que et digui, mira, jo vull portar Sitges aquí durant aquests anys. Això no existeix. I per tant, com que no sabem això, com nassos hem de saber de quina manera ens hem d'organitzar? És que és de bojos, és increïble. No et pots mai organitzar d'aquesta manera.
En qualsevol cas, en aquesta estructura, li sobra alguna cosa? N'hi manca alguna altra?
No, és que depèn d'on te vol anar. Depèn d'on te Sitges vol anar. A nosaltres ens sobren, òbviament, les societats mercantils, i especialment unes que tenen estatuts que poden fer de tot i més que fa l'Ajuntament. Ens sobra estructura.
Us sobra gent?
Això ja veuríem, perquè el tema de la gent és molt complicat. I deia també l'Armand, també referint-se al tema de la gent, que si vols després ho tractarem, dels sous dels directius. La gent, el que li cal és motivació a la gent. Sitges hi ha molta feina per fer. Tothom tindrà feina a Sitges. El problema és que hem de saber, una altra vegada dic el mateix, hem de saber on te volem anar per tal d'organitzar els nostres recursos humans per arribar allà. I per tant, si sabem on te volem anar, segurament podrem organitzar la gent de manera que, posant-la en posicions concretes, s'obri o falti. No ho sé, sincerament no ho sé. Però caldrà analitzar-ho respecte a l'estratègia que s'agafi.
A veure si algú pensarà, no ho sap o fa de mal dir determinades coses?
No. Sincerament no ho sé. És a dir, no estem ara mateix a tasques de govern i, per tant, pensem que no ens toca aquesta responsabilitat. Quan algun dia ens toqui aquesta responsabilitat, si és que arriba, doncs ja ho pensarem i ho direm clarament. Però això s'ha de fer, això és molt seriós. És a dir, no es pot realment anar parlant, falta gent, sobre gent. És una cosa realment seriosa, hi ha moltes famílies implicades, òbviament, i s'ha de fer d'una manera molt, molt, molt sistemàtica i molt normativa. És a dir, primer definim on volem anar, definim la nostra estratègia, després ja veurem quin pla d'actuació fem per anar a aquest lloc, per assolir aquesta estratègia, i òbviament sabrem quins recursos necessaris, quins recursos humans necessitem per fer això. Però clar, comencem com sempre a les cases per la taulada.
Fins a quin punt podeu estar d'acord en que l'Ajuntament necessita no els bons professionals, sinó els millors professionals, que ha estat un altre dels arguments que
s'ha
escoltat en
aquesta... Sí, això és una altra cosa una miqueta sorprenent, no? També comentava l'Armani, em sap greu fer tanta referència, però realment ha sigut el meu predecessor en aquest tipus d'entrevistes i, per tant, ja em remeto, no? Clar, tu li comentaves realment si hi ha hagut contractacions de gent vinculada al partit.
Això més que una entrevista semblava un comentari de text d'una entrevista anterior, oi? Però bé.
No, i ell deia, ell agafant les seves paraules, i deia una mica dient, no, si no els agafem pel color polític, els agafem per la seva vàlua professional, deia. Pues nassos, si ja els han agafat per la seva vàlua professional, per què estem dubtant aquí o volem incrementar la seva vàlua professional si ja els hem agafat per la seva vàlua professional, no? Bueno, és tot una mica de xiste. Òbviament, com el que dèiem, no? Si realment estem parlant de professionals que facin bé la seva feina, jo estaria encantat. És que hauria de ser així, hauria d'estar bé.
Creieu que no és així?
Òbviament, però si estem parlant, és que el que estem parlant és, fixem-nos, és, no, modernitzem professionals, però si és que són els que estan. És a dir, si estiguéssim parlant d'altres, jo potser ho veuria bé, és a dir, potser que sí que cal bons professionals, però no dels que estan ara. Perquè és que pels que estan ara ja estan cobrant, ja estan fent la seva feina. És a dir, si realment estem parlant d'una regeneració de l'equip directiu de l'Ajuntament, parlem-ne, i això ens podem sentar i parlem-ne perquè volem el millor per Sitges. Però és que no estem parlant d'això, estem parlant de fer professionals els amateurs, els càrrecs de confiança que hi ha ara, que és una altra història, és molt diferent. Clar, és que són dues coses diferents, i aquí una altra vegada estan intoxicant amb la manera com presenten les coses. Si realment volen modernitzar i professionalitzar el nivell directiu i tots els nivells de l'administració, nosaltres estarem encantats d'ajudar i de participar en el que calgui. Però és que no estem parlant d'això. Estem parlant de fer, de donar la categoria de professional, la categoria de gran gestor a gent que ens ha dut a com estem ara. Per tant, aquest no és el joc. És a dir, si hem de fer que els que estan ara adquireixin un valor superior, no, és que no es tracta d'això.
Si jo vull el meu professional a casa meva, què em costarà?
Si tu vulles què?
Si jo vull el millor professional a casa meva, què em costarà?
Depèn, i una mica, deia l'Armand l'altre dia, no? També és que em fan referència i si m'està escoltant estarem, després el saludaré.
I si no, li deu un... se li deu un escalfar les orelles.
Deia un professional que costa 80.000 euros potser genera 1,5 milions d'euros. Això té raó, si ojalà. Si això, jo estaria d'acord amb l'Armand que del, tots els... És a dir, per dir-ho d'alguna manera, 80.000 euros que cobres generar 1 milió d'euros, això vol dir multiplicar per 20 el teu sou. És a dir, si tu ets capaç de multiplicar per 20 d'ingressos el teu sou, jo entenc que ets un bon professional. I ojalà n'hi hagués molts d'aquests. Clar, és que ens està passant que no podem trobar ni 300.000 euros per una exposició de Martin Luther King per als Estats Units. És que el que ens està passant no és... O sigui, això que diu ell és a lo millor un cas entre tota la colla que hi ha d'ells allà posats. És a dir, si realment fos aquest ràtio, és a dir, si per cada euro generessin 20, això voldria dir que del milió i pico euros que costa l'estaf, diguéssim, directiu de l'Ajuntament, càrrecs de confiança i tal, clar, estaríem generant 20 milions d'euros d'ingrés. Oh, fantàstic! Si realment fossin capaços de generar 20 milions d'euros d'ingrés, jo seria el primer de dir, xatos, molt bé, perfecte. Però és que, clar, és que estem parlant de que no trobem ni 300.000 euros per anar als Estats Units a ensenyar no sé què de Luther King. Una altra vegada més, intoxicar complica les coses. Nosaltres estem, òbviament, per l'excel·lència en la gestió, òbviament. Per l'excel·lència, perquè Sitges es mereix l'excel·lència en la gestió. Això pot ser que costi uns diners, pot ser que no, depèn de com es gestioni. Però, òbviament, estem per l'excel·lència. El que no estem és per donar la categoria d'excel·lents als que ens han portat amb tots aquests problemes on estem ara.
Un bon professional val diners. Això
òbviament,
sí?
Òbviament, sí. Òbviament. Sí.
Això tothom hi estarà d'acord.
No, hi estaríem d'acord. I és que volem el millor per Sitges.
D'acord.
És com la mateixa manera que si jo m'haig d'operar, vull que m'operi el mateix metge.
D'acord. Però
per Sitges vull el millor professional.
Us preguntem, enteneu que s'estan pagant molts diners a persones que no han demostrat la seva vàlua professional?
Òbviament.
Sí?
Òbviament. Està claríssim. Però claríssim, claríssim. Sí, és que és així. És a dir, no pot ser que un ajuntament de Sitges costi tan car i es gestioni tan malament. Això és el que no pot ser. És a dir, una estructura directiva tan cara que és que, però a vegades en errors i en una paraula en rara, no? Vull dir, amb errors greus. Dius, escolta'm, pues, per favor, gestionem bé les coses, fem bé les coses. Si és que no cal complicar-se tant les coses. Nosaltres, durant aquests 2 anys, hem detectat quantitat d'errades, quantitat. Començant, per dir alguna cosa, ara que se'm ve el cap, per la valoració del que portava el Prado a les fundacions, per exemple. Clar, una errada d'aquestes característiques no pot ser. Si ets un bon professional, no et pot passar per alt aquestes coses. Si ets un bon gestor, no pot passar per alt aquestes coses. Això i tantes que han passat. Clar, si estem fent errades d'aquestes de criatura i ens estem autodefinint com bons professionals, pues no pot ser. No pot ser. No pot ser.
Què pot passar amb aquest recurs que ha presentat tota l'oposició?
No, jo crec, sincerament, i així ho espero, que la Generalitat els faci recular, perquè clar, per lo del referèndum, clar, van dir no, com no és competència nostra, no ens mullem, no volem dir res, perquè no... Això, que tampoc és competència d'ells, això sí que volen fer-ho, no? Jo penso que no té massa sentit, i com deia, agafo paraules del meu company Marc Martínez, no? Realment, el govern no crec que pugui ara assumir aquesta tendència arreu de Catalunya en diferents municipis.
L'aval del secretari no és suficient?
L'aval del secretari és suficient, com sempre, i s'ha de respectar el que diu el secretari, però és que el secretari mateix posa la redacció sempre en condicional. És a dir, en el sentit de dir, sí, això sembla que tinc... És a dir, no hi ha una afirmació categòrica de que això és legal. Sembla que si no es produeix això, seguiria... És a dir, clar, les redaccions en condicional, tu saps molt bé que perquè escrius molt bé, serveixen pel que serveixen. I la redacció d'aquest informe està feta molt en condicional. Per tant... Les paraules del secretari serveixen? Sí, serveixen, òbviament serveixen.
Els 3 informes estan escrits en condicional o no?
Bueno, el que realment el que ens han fet arribar és el de
secretari. El darrer, voleu dir? Eh? El darrer,
sí,
voleu
el darrer, sí, sí. I està escrit en condicional. Per tant, té raó, òbviament que té raó, però és que clar, jo en condicional puc dir moltes coses.
Fins a quin punt es pot fer valer l'autonomia municipal?
No,
perquè, diguem-ne, els 2 arguments són aquests. El secretari fa valer l'autonomia municipal, que, clar, diguem-ne, perquè l'Ajuntament o es pugui tirar endavant en aquesta decisió.
Sí, però Vicenç, això és el mateix que amb el del referèndum. És a dir, clar, els socialistes diuen no, és que no tenim autonomia municipal. És a dir, no tenim autonomia per fer això. Aquí no hi ha autonomia municipal. I aquí, sí, és a dir, en el cas del referèndum, com que els interessa pel que sigui, òbviament pels seus vincles amb el PSOE, no els interessa seguir la legislació, els interessa seguir tal, i no tenen en compte l'autonomia municipal, i amb això, que presumiblement pensen que els hi pot interessar, no sé bé per què, pues, diuen que sí que hi ha autonomia municipal. Pues, clar, o estem aquí o estem allà. Vull dir, el que no podem fer és anem conduint una mica cops de volant aquí. No? És a dir, ara girem a la dreta, ara girem a l'esquerra, ara volem portar la tradició marinera una altra vegada la fragata. No, i ara la traiem de Sant Sebastià, traiem tota la tradició. És a dir, clar, estem un dia anant a la dreta, un dia anant a l'esquerra. El que dèiem al començament, és que no sabem on anem. Jo he perdut el nord fa...
Què us preocupa més? Que aquest document, aquesta intenció, aquesta iniciativa estigui al marge de la llei o que contempli unes remuneracions o una manera d'organitzar l'estructura municipal?
No, a mi realment no em preocupa. És a dir, m'agradaria fins i tot que es tractés la professionalització d'una manera seriosa. M'agradaria. Sí, jo estaria a favor de que... És que és el que he dit abans, és a dir, jo, si vull que m'operin, vull que m'operi el millor metge. Vull dir, si vull algú que treballi per Sitges, vull que sigui el millor. Però això és el mateix, és exactament el mateix. Si hem de parlar de professionalitzar els directius, parlem-ne. Però és que això no és això. Això, encobertament, és els que ja tenim... Fem-los bons, diem que són bons, clar, i paguem-los molt. I això és una mica la trampa que no hem de caure. Estaríem d'acord en modernitzar? Òbviament que sí, endavant, modernitzem tot. Nosaltres els primers, i si ens demanen ajuda, apoyarem el que calgui. Però no ens enganyin, no vulguin fer-nos passar una cosa per una altra. Això no és modernitzar, això és... Els que ja hi són, els que hem posat nosaltres, diem que són els més bons i els hi paguem el millor, no? Perquè, clar, també una mica, és una mica tot pervers, no? És a dir, els objectius els fixen ells mateixos, el comitè de valoració es valoren ells mateixos i després es remuneren ells mateixos. Clar, això no té cap credibilitat. És a dir, això és un sistema que no funcionarà. Vaja, jo no he sentit mai cap organització que funcioni d'aquesta manera. No crec que funcioni en absolut. No?
10 i 46 minuts. Convergència i Unió també parla molt del deute. Enteneu que la piscina era una obra urgent o la comissaria de policia era una obra urgent?
Molt bona pregunta, Vicenç. Molt bona pregunta.
Com que vostès deixen ad libitum
a
la ciutadania que ho consideri o no, jo per crec, això us ho preguntem.
La piscina, una mica, que semblaré una mica gallec, no?
La
piscina ens ajudarà a superar la crisi. La piscina ens ajudarà a posar Sitges, a posicionar Sitges en aquesta economia del coneixement que està sortint amb una posició primordial en l'esfera internacional. La piscina ens ajudarà a això que dèiem, portar Sitges amb lideratge cap a una posició estratègica en el futur? Jo penso que no. Quan teníem una piscina a 200 metres de on està la nova. És a dir, tenim una piscina. El problema d'aquí és que, clar, confonem les coses també. És a dir, òbviament el futur passa, òbviament, per unes iniciatives públic-privades. S'ha acabat ja que el públic vagi sol i el privat vagi sol. S'ha acabat, això ja fa temps que s'ha acabat. Hem d'avançar Sitges amb iniciatives públic-privades. I aquesta hagués sigut ideal. És a dir, si pensem, si algú pensa que Sitges calia més piscina o calia un servei de piscina o calia dotar la gent de més facilitat a la piscina...
Us ho preguntàvem perquè aquest punt estava en els programes electorals, no només dels socialistes, diguem-ne que ha estat gairebé la majoria de programes electorals,
sí.
No direm que des que el món és món, però com a mínim de fa 20 anys enrere
sí,
cap aquí.
Sí, també estava en els nostres programes electorals fer una biblioteca, per exemple. Clar, què és més important, fer una biblioteca o fer una piscina? Doncs pues, home, jo ara, sincerament, jo preferiria una biblioteca. És que una biblioteca t'obre, és a dir, estem... O sigui, és el que dèiem d'abans de no saber on anem, no? Clar, si volem anar realment...
Una biblioteca abans que un nou camp de futbol de la Blanca Subur?
Això ja estem massa detall, no? Estem parlant de la piscina.
No, us ho preguntem a partir de la llista que deu deixar aquí,
no.
Eh?
La Blanca Subur havia... té més connotacions perquè hi havia el de la caixa, hi havia diferents coses pel mig, hi havia habitatge públic o habitatge... afavorit, diguéssim.
O hi havia les obres de la conducció d'aigües pluvials. Exacte. A la zona del carrer Espolter.
Això ja seria... Però en el fons...
A partir d'aquest plantejament que dèieu, eh? Si sí. És o no prou urgent, sí. I preguntàveu a la ciutadania si això eren obres prou
sí.
Urgents o no.
I és que el govern, clar, també deia, el govern diu, no, és que això eren necessitats del poble de Sitges. Mm-hmm. Diu, home, necessitats d'aquí, és a dir, d'aquí és... És a dir, quants inscrits té la piscina? És a dir, qui realment es beneficia d'una piscina a on estava ubicada?
I del Camp de la Blanca?
Del Camp de la Blanca molt més. I un sector de la població que ens interessa Sitges cuida molt, que són els nanos joves, l'esperit esportiu. És a dir, jo l'únic que vull dir senzillament és que hem de valorar els projectes en clau estratègica, és a dir, no en clau de mira, hi ha algú que alguns em reclamen una piscina per aquí a prop i els hi poso una piscina. No, error gravíssim. És a dir, els projectes s'han de valorar, com he dit abans, segons on te volem anar.
No era necessària la piscina?
Jo penso que no. Potser quasi és una cosa una mica quasi personal, però jo
no.
Penso que,
però,
que una infraestructura, una piscina al costat 200 metres d'una altra piscina, que ara, malauradament, està tenint uns problemes econòmics greus, doncs no ha sigut una jugada intel·ligent. És que no és intel·ligent, això. És a dir, si tu tens una piscina al costat, si vols realment donar servei a aquesta necessitat que té la gent, doncs nassos, diguéssim, col·labora amb aquesta estructura que ja tens, no inventem coses que ja existeixen i fem que aquestes coses siguin aptes i siguin hàbils per la gent. Però no inventem aquí un cost brutal que representa una piscina, quan realment altres coses més estratègiques, com per exemple la biblioteca, que també voldria dir que no es tractaria potser d'una biblioteca tradicional, sinó una biblioteca oberta a la societat del coneixement. Aquí a Sitges necessitem molt això. Vull dir, vosaltres ho sabeu, vull dir, l'exemple que esteu donant a la ràdio és
de tota manera, ara hi tornaríem, perquè un pensarà, home, la biblioteca es va inaugurar l'any 36 i mirin que han passat de governs, del 36 cap aquí. Bé, sí. N'hi ha un que va durar 40 anys, però sí. A partir dels 40 en endavant sí, sí, ha passat sí. Gent de tots colors, tota sí. Classe i condició.
Però jo diria que ara una biblioteca, en el concepte modern de biblioteca, que ja estem parlant d'una biblioteca moderna, per posar un exemple, la de la Sagrada Família de Barcelona, no? Una biblioteca moderna és molt més necessària ara que mai. És a dir, és molt necessari, òbviament, que una piscina. Per què? Perquè una biblioteca és la porta al coneixement, és la porta al món, i necessitem que la gent jove de Sitges, la gent gran de Sitges, estiguin oberts al món i tinguin aquests camins, aquestes infraestructures necessàries per tal d'arribar al món. El govern moltes vegades s'equivoca, com quasi sempre, dient que ells ja fan la feina pensant en el totxo. És que, clar, ells identifiquen totxo amb progrés. I aquest és el greu error. Un dels greus errors d'aquest govern. Totxo no vol dir progrés. Progrés vol dir donar a les persones la capacitat de tractar, d'entrar en aquest món que és el món del coneixement.
En canvi, el totxo va progressar molt en la legislatura de Convergència, us diran uns altres.
És un altre moment, és que és una altra època. Perquè cada moment té la seva estratègia. Depèn de l'entorn tan físic com temporal, té una estratègia diferent?
Ens queden 8 minuts per les 11 i reflexions d'aquestes de concepció. El deute s'assumeix perquè hi ha moltes urgències per fer? El deute s'assumeix per una mala gestió? El deute per on apareix i com es resol?
El deute s'assumeix perquè hi ha una mala gestió de les projectes tirats endavant. Òbviament, molts d'ells, i ho reconeixia també la Roman Paco l'altre dia aquí, una cosa, bueno, una mica al mercat, és a dir, havia de costar 6 milions i l'operació costa 11, no? Pues clar, tot això ha passat amb tot. Això s'ha anat acumulant. Llavors, clar, inversions d'això, home, pues el que estem dient de la piscina, és a dir, pues si són inversions com la piscina, que malgrat siguin beneficioses per molta gent, potser no eren lo del tot prioritàries per la ciutadania, pues hem malbaratat la capacitat d'endeutament. I això és el pitjor. El pitjor de tot és que hem arribat a uns nivells d'endeutament tan alts, que ara ja no ens podem endeutar.
A un ajuntament li ha de preocupar més el nivell d'endeutament o l'assumpció de la despesa corrent?
Les dues coses. La despesa corrent, el problema és que, a veure, el problema és que, sincerament, com que hem arribat a tal endeutament, no ens podem endeutar més per tal de solucionar problemes de tresoreria que tenim. És a dir, ojalà ens poguéssim endeutar ara mateix. És que ara el que caldria fer-se és endeutar-se. El que hauríem de fer en aquesta situació que estem ara és endeutar-nos. Però clar, és que hem arribat a tant que és que ja no pot ser més. Però ara ens hauríem d'endeutar. Ara sí que ens hauríem d'endeutar. Per què? Perquè és que és l'única manera, per el que tu dius, de fer front a uns certs serveis, a una despesa corrent que tenim assumida i que no podrem cobrir. I ara seria no abans, és que ara seria abans, quan havia les vaques gordes, ja porten 6 anys al govern, no calia endeutar-se per fer tantes coses. Haguessin hagut de gestionar les coses amb ingressos corrents. Clar, hem anat xupant de la mamella, hem estirat més el braç de la màniga que ens hem quedat en els ossos, i ara no hi ha manera de realment poder demanar més diners per això.
Com podeu plantejar els pressupostos de l'any que ve? O què us sembla que passarà?
Home, jo penso que primera, i això ho hem dit ja el grup de Convergència i Unió, és a dir, òbviament els impostos no poden pujar. Els impostos no poden pujar.
Amb això sembla que tothom està més o menys d'acord. No?
Bueno, a l'Armand l'altre dia li semblava inclús interessant que pugin els impostos, no? I lògic, no? A nosaltres que no ens sembla ni adient ni lògic que pugin els impostos. Clar, no podem carregar encara més sobre les economies familiars el desastre de la crisi. És que no té cap sentit. És a dir, si és que la gent no pot ni pagar a vegades les coses bàsiques, a sobre els hem d'anar carregant amb impostos, però és que és increïble. El que hauríem de fer és intentar ajudar a que les empreses creïn ocupació. I a través d'aquesta activitat econòmica ja vindran els ingressos municipals. Però no carreguem directament a les persones. O, clar, com que hem malbaratat, hem gastat aquí tot, ara que ho pagui Sitges una... No pot ser, això no té cap sentit. Si han fet una mala gestió, primer que assumeixin responsabilitats si en són capaços. Però el que mai es pot fer de la vida és carregar aquesta mala gestió sobre les esquenes dels contribuents? Quina culpa tenen la gent de que hagin fet aquesta gestió? Ara bé, el que sí que cal és intentar, i això ens agradaria que es quedessin reflectits els pressupostos, potenciar al màxim la creació d'empreses, la creació d'ocupació i evitar aquesta tendència, aquesta davallada decreixent de l'atur, que no pot ser que hi hagi tants aturats aquí. Per tant, intentem anar cap a aquesta via, que és l'única que ens pot una mica portar a la llum. I sobretot també fem uns pressupostos una mica il·lusionants, però de peus a terra. Intentem que la gent tingui confiança en el projecte de Sitges. Intentem que la gent cregui en el que s'està fent. Ara, clar, amb tot això que estan fent de càrrecs de confiança, professional, clar, estan, diguéssim, divagant amb coses que no és la prioritat avui en dia. La prioritat avui en dia és la crisi econòmica. I com pot fer l'Ajuntament per ajudar als que estan passant-ho malament amb aquesta crisi econòmica? Això és la prioritat número 1. No ens vinguin històries de que si ara els faran uns comitès i la modernització dels directius. Escolti'm, no perdem el temps. Fem les coses que cal fer. Més empreses, més treballadors, més activitat econòmica, i això serà el que ens farà guanyar confiança per tal d'intentar veure més la llum amb aquest túnel que estem.
L'any passat es va obrir un debat important a l'entorn de les ordenances fiscals. Al final, però, la realitat va marcar fins i tot un augment, un percentatge d'ordenances fiscals que hagués pogut ser menor que no pas el que es plantejava fins i tot per part de tothom. Aquest any hem de suposar que si les ordenances han de venir per l'IPC, poc es tocaran, no?
Sí, jo crec que per nosaltres no s'haurien de tocar gens, zero. Lo de l'IPC és també una miqueta, clar, segons l'evolució que tingui al llarg de l'any, és d'acord que a vegades agafes l'IPC concret d'un mes, però això ens podria portar una sèrie d'errors, no? Per tant, el que nosaltres defensem és, òbviament, congelació de les taxes i dels impostos municipals, és a dir, no puja zero, absolutament zero dels impostos i les taxes municipals per Sitges.
Ni l'IPC?
Ni l'IPC, zero. Zero. Perquè és que l'IPC et pot distorsionar el que facis. Tant si és
si
negatiu...
Va a la baixa com si
tant
va...
si va a la baixa com si va a l'alta. És igual. El que hem de donar és el missatge. És que a vegades l'important no és el número de si és l'IPC, el 3, el 2. L'important és el missatge. I el missatge ha de ser que no s'incrementarà la pressió fiscal sobre els sitgetans, que no es carregarà els deutes i l'endeutament i una mica la problemàtica financera de l'Ajuntament no es traslladarà als sitgetans. Zero, absolutament zero. I això és un missatge que és més profund que no el d'això. També, perdona, Vicenç, sobre això que dèiem dels pressupostos. També una altra cosa que ens agradaria que s'investigués, això ho vam comentar amb un ple, no sé si aquest any o l'altre any, senzillament, no? Però el tema dels municipis turístics, que s'està donant tant la volta amb això, no? I tant del govern també deia l'altre dia, clar, és que nosaltres som municipi turístic, tenim moltes despeses i tal. Però llavors, per què no cobrem? És a dir, hi ha una part del pressupost municipal que és una participació dels tributs de l'Estat. A mi m'agradaria que m'ho expliquessin, senzillament no sóc expert en tributs, però m'agradaria que m'ho expliquessin.
Sobre la taula que deixo són les 11. Jordi Mas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Fins a propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.